mientras la dará la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Por tanto, quiero también, con mis palabras, hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas, y también con todos los vecinos y vecinas que me consta de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia, propia del pueblo andaluz. Vamos a seguir trabajando. Aquí está el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya ayer de madrugada dio los primeros datos de esta tragedia y continuaremos informando, por supuesto, a los medios de comunicación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido, los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias.
Ja heu sentit, eren les paraules de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, que s'ha desplaçat fins a Damuz, fins a Còrdoba, amb motiu d'aquesta tragèdia ferroviària que va tenir lloc ahir amb el Manco, 39 víctimes mortals i més de 150 ferits. Sánchez s'ha sumat al dolor, ha donat mostres de suport cap a les víctimes i també ha fet una apel·lació a la unitat, tant en aquest dolor com en la resposta. Ha reconegut que es trigarà temps a saber què ha pogut causar aquesta desgràcia, aquest accident, però que tot d'una que es conegui, ha assegurat, s'explicarà amb transparència. També ha volgut garantir que l'Estat, coordinat amb les altres institucions, tant autonòmiques com locals, oferiran protecció i assistència al temps que calgui a les víctimes de la tragèdia i ha recordat que s'ha declarat el dol oficial des d'avui i fins dijous a la mitjanit. Ha fet una petició, una darrera petició als ciutadans. Donada l'experiència d'altres tragèdies, és important que acudeixin a la informació, als canals oficials, per evitar informar-se amb notícies falses. Hem arribat així a les 2:34 a l'informatiu migdia. Us deixem amb les edicions insulars.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició a Eivissa i Formentera.
Bon dia. Començam l'informatiu de les Pitiüses una mica més tard per la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez. Anem ja ara amb les notícies de les Pitiüses. Aquí, Santa Eulària i Sant Josep són els dos municipis d'Eivissa que més aigua perden per fuites a les canonades. Enguany invertiran els seus ajuntaments més de 10 milions d'euros per evitar aquestes importants pèrdues. De seguida ampliarem aquesta informació en un dia marcat també pels minuts de silenci que s'han fet davant de totes les institucions pitiüses en memòria de totes les víctimes de l'accident ferroviari d'Adamuz. És dilluns 19 de gener. Avançam ara altres titulars del dia amb l'ajuda d'Elena Gregori. Pablo Morganti és el control tècnic. Aturada dels pescadors pitiüsos.
Els vaixells pesquers d'Eivissa i Formentera han quedat avui amarrats a port i els pescadors han protagonitzat una concentració a Sant Antoni. El motiu de la protesta és el reglament de la Unió Europea que exigeix nous sistemes de control que qualifiquen de desproporcionats i ineficaços.
Les carreteres i l'habitatge prioritats per al final de legislatura a Formentera.
El president del Consell, Òscar Porta, s'assegura que pròximament començaran les obres de millora de la carretera principal. El primer tram d'actuació serà el comprès entre la Sabina i Sant Ferran és un dels grans projectes previstos pel que resta de legislatura juntament amb intervencions per pal·liar la problemàtica de l'habitatge.
I en esports, victòria de la UD Eivissa.
Els pitiusos s'han imposat per 2-0 al Reial Múrcia amb les dianis de Davo i Iago. Els gols s'han permès als blaus controlar el marcador i assegurar 3 punts importants tant per la classificació com per la confiança del vestidor.
I a la previsió meteorològica tenim cel cobert i pluges i ruixats que ocasionalment poden ser forts i amb tempesta. I atenció perquè aquesta tarda seran persistents, temperatures nocturnes que baixen fins als 9 graus i la màxima diurna serà de 15. Vent fluix augmentant a moderat de component nord deixarà ratxes que poden arribar als 60 o 70 km/h, sobretot a la nit en zones més exposades, i precisament la Naviera Baleària ha cancel·lat les connexions marítimes entre les Pitiüses, Mallorca i la península per l'avís groc que s'activarà aquesta matinada i l'avís taronja previst per la nit de dimarts.
De moment sols es manté operatiu com excepció el trajecte d'Ènia i Eivissa Palma d'aquesta tarda. Les connexions entre les Pitiüses també sortiran aquesta tarda, tot i que estan subjectes a possibles modificacions per les condicions meteorològiques adverses. Avui s'esperen aquestos ruixats molt intensos a zones poc protegides, amb ratxes de vent que poden superar els 70 km per hora, i AEMET preveu ja per la nit de dimarts a dimecres l'avís taronja. S'esperen onades de fins a 5 metres i que podrien arribar als 10 metres d'alçada.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Ja ho dèiem abans, Santa Eulària i Sant Josep invertiran més de 10 milions d'euros per evitar pèrdues d'aigua produïda i neta a la xarxa. Per aquest 2026, el consistori Josepí preveu fer una obra per dur aigua depurada a la nova zona industrial i renovar les canonades de Port d'Estorrent fins que la Tarida.
Els dos municipis són els d'Eivissa els que més aigua bona perden a la xarxa. El consistori Josepí en un any ha aconseguit reduir d'un 40 a un 29% les fuites i enguany diu que invertirà 6 milions i mig d'euros. Vicent Torres és tinent d'alcalde de Sant Josep.
Dues de la renovació de conduccions generals, com podria ser de Port d'Estorrent a la zona de Calaterida. I també llavors tindríem una obra per aprofitar l'aigua depurada, no?, i poder-la dur a la nova zona industrial que està prevista en el planejament. Llavors tindríem millores a les zones de Sant Jordi, de la Carroca, de Calabadella, petites actuacions que fan allà on es produeixen o tenim localitzades més avaries, més fugues.
Santa Eulària destinarà 4,4 milions d'euros per millorar els 17 quilòmetres de canonades. Carmen Ferrer és l'alcaldessa.
Estem en la artèria de Roca Llisa a Can Mosson i Calallonga. Tot el que és aigua d'aqüífer, més aigua dessalada, se renoven totes les tuberies. Ara també en la petronització també es renova Calallenya, La Joia, també el nucli de Santa Eulària, que té també les tuberies infradimensionades pel consum que hi ha a actualitat. Nosaltres en aquests moments tenim quasi 300 quilòmetres de tuberies d'abastiment i que per poblacions urbanes de 200 comptadors, doncs nosaltres hem de fer 17 quilòmetres de tuberia. Doncs això dificulta o facilita a vegades que hi haiga pèrdues o que hi haiga que, doncs, anar molt al tanto en no perdre l'aigua pel camí.
i més projectes. Pròximament començaran a Formentera les obres de millora de la carretera principal. El primer tram d'actuació serà el comprès entre la Savina i Sant Ferran. És un dels grans projectes previstos pel que resta de legislatura, juntament amb intervencions per pal·liar la problemàtica de l'habitatge. És una informació de Regina Mayans.
La primera fase que s'executarà serà el tram de la carretera principal que connecta la Savina i Sant Ferran. Òscar Portas és el president del Consell de Formentera.
Si no és en gener, que en febrer podem començar a veure les obres ja, començant des de la Savina, des d'Esport, per endavant, fins a gasolinera de Sant Ferran. No arribam fins al nucli de Sant Ferran perquè Abacua ha de fer unes obres i ha de rompre la carretera, però no tindria sentit.
Abans que finalitzi aquesta legislatura, esperen poder actuar també a la zona d'Escap.
Poder intervenir també en la capa de carretera d'Escap o de Cala Saona, que està en molt males condicions.
La problemàtica en matèria d'habitatge és un altre dels grans reptes de l'illa.
Tenim poques competències en habitatges. Les competències són del govern balear o de l'Estat.
El Consell cedirà terrenys per construir-hi habitatge. Un d'aquests se cedirà al Ministeri de l'Interior destinat a la Guàrdia Civil, un altre a la Conselleria d'Educació per als docents i un tercer a l'IBAVI per fer-hi habitatges de protecció oficial.
Hem comprat una parcel·la al costat del quartier de la Guàrdia Civil que en breu el portarem a pla per poder-lo cedir en el Ministeri de l'Interior, on la Guàrdia Civil podrà ampliar el que són els habitatges. I per una altra banda, també tenim dos terrenys de propietat del Consell Insular de Formentera que ben aviat firmarem aquests dos convenis amb el govern balear, els hi cedirem, anirà destinat a dos conselleries, a una banda a Sibavi i per l'altra a la Conselleria d'Educació.
La construcció dels 17 habitatges de protecció oficial de Sant Ferran, que es va veure interrompuda per problemes tècnics i econòmics, ja s'ha licitat a una nova empresa i es reprendran les obres pròximament.
Més coses. La flota pesquera Pitiusa ha seguit avui l'aturada convocada al conjunt de l'Estat i que secunda la Federació Balear de Confraries de Pescadors. El motiu de la protesta és el reglament de la Unió Europea que exigeix nous sistemes de control sobre la manera de fer feina en el sector. És una informació de David Ventura.
Els vaixells no s'han fet a la mà. Asseguren els pescadors que el nou sistema de control és ineficaç i posa en perill la flota. Les principals queixes són per l'obligació de notificar l'arribada a port amb 4 hores d'anticipació i el registre de tota la pesca que es dugui a bord, fins i tot les quantitats mínimes. Per visibilitzar la protesta s'han concentrat avui al moll de Sant Antoni. Escoltam José Castelló, president de la Confraria de Pescadors de Sant Antoni.
Que moltes vegades no sortim 4 hores, que comuniquem l'hora d'entrada 4 hores amb 4 hores d'antelació. I està clar que això no es pot fer. Moltes vegades estan pescant a mitja hora de port.
L'aturada també s'ha seguit a Formentera. Escoltam Ivan Pérez, patró major de la Confraria de Pescadors Formenterera.
Llavors, si es flexibilitza això, si no serà inviable, tu pensa que ara és hasta 12 metres, però l'any que d'aquí 2 anys, 2028, és hasta 9 metres. I llavors el 2030 serà 100% de la flota que haurà de dur sistemes de la geolocalització i algun tipus de diari electrònic.
El govern balear ha assegurat que presentarà al·legacions a aquesta normativa davant el Ministeri d'Agricultura i Pesca.
Més coses per mostrar el seu condol. Tots els ajuntaments i consells de les Pitiüses s'han convocat avui de matí un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'accident ferroviari d'ahir a Adamuz, Còrdoba.
Particulars, treballadors, representants polítics i de la policia local s'han ajuntat per manifestar el seu respecte i solidaritat amb les víctimes de l'accident i les seues famílies. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
Recolzament a tots els familiars de les víctimes especialment. És una qüestió dramàtica el que va passar ahir, per tant, des de totes les administracions locals i de l'àmbit autonòmic nacional, traslladar aquest condol.
I en esports, l'UdA Eivissa continua amb les bones sensacions. S'han sumat una nova victòria 2-0 contra el Múrcia, un triomf que els allunya encara més del descens.
L'UdA Eivissa torna a somriure. Ben aviat ja s'avançava el marcador. Abans del quart d'hora, gran passada de Fran Castillo, que aprofitava Davo amb una gran definició. El pitxitxi del conjunt blau-cel ja acumula 5 dianes. I el temps afegit de la primera part ampliava distàncies l'UdA. Medina la deixava a la frontal i Iago Índies superava Gazzaniga. És l'estrena golejadora del central aquest curs. Al segon temps, una oportunitat clara per a cada equip. Només sortir dels vestidors, Pedro Benito posava a prova Ramon Juan, que va respondre amb una gran intervenció. Poc després, Fran Castillo va poder sentenciar el maig, però el seu xut sortia desviat. el marcador no es va tornar a moure. La UD suma els 3 punts, segona victòria consecutiva per al conjunt blau-cel, que se situa a 3 punts per damunt la zona de descens.
Fins aquí les notícies de les Pitiüses. Avui en un informatiu una mica més curt a causa de l'accident de Còrdoba. Tornem demà quan falti un quart per les 9.